té un llarg currículum. Ell és qui està darrere, qui ha preparat aquesta edició, aquesta versió per al públic infantil del llibre del Gentil i dels Tres Savis de Ramon Llull, il·lustrat en aquest cas per Àfrica Fanlo i publicat per la col·lecció Petit Fragmenta. Anem per tant a saludar ja el nostre convidat, Ignasi Moreta. Ignasi, bon vespre, bona nit.
Bon vespre.
Molt bé, Ignasi, estem davant un clàssic, davant un llibre que cal conèixer. És una de les primeres obres de Ramon Llull. Hi ha molt poca gent que hagi llegit Ramon Llull i és molt important, Ramon Llull, donar-lo a conèixer a tothom, però donar-lo a conèixer en els fiats, donar-lo a conèixer en el públic infantil, és un repte també especial, supòs.
Sí, l'obra de Llull és molt àmplia. Hi ha una part que, no ens enganyem, no la podem llegir si no és amb grans dificultats, és a dir, no tot Llull és per tothom, en absolut, i seria un engany dir tothom ha llegit Llull i el primer de Llull que trobem, no. Hi ha textos de Llull que són clarament especialitzats, clarament per especialistes, no? I n'hi ha d'altres que 700 anys després els podem llegir i ens poden impactar, i poden ser llegits per tothom, no? I el cas del llibre Gentil dels Tres Savis ens trobaríem en aquest tipus de lectura, és a dir, un text de fa més de 700 anys, però que parla de problemes contemporanis, parla dels majors problemes que tenim avui, de com gestionar la diversitat religiosa, de com gestionar el fet que hem de conviure persones amb creences diferents, amb conviccions diferents, com ho fem? Com ho fem sense que això impliqui matar-nos, no? Llull parla d'això, i en aquest sentit és... I a més ho fa a través d'una ficció, d'un conte, no? Finalment, el llibre Gentil dels Tres Savis és una història, és un conte, i per tant és una aproximació a un tema difícil, però és una aproximació amable, és una aproximació amb les eines de la ficció.
Tanmateix, és un tema molt actual.
Sí, absolutament, absolutament. És a dir, Llull es troba en un món on conviuen jueus, cristians i musulmans. I aleshores ha de donar una resposta a aquesta convivència. Una possible resposta que el mateix Llull donarà és la croada. És a dir, anem a imposar una sola fe a tothom, no? Això és una possible resposta amb la qual avui segurament no sintonitzaríem la majoria, no? Però en Llull també hi ha una obra com el llibre Gentil on el llenguatge és un altre. El llenguatge amb què parla el llibre Gentil no és el llenguatge de la imposició d'una fe per sobre les altres amb la força de les armes, sinó que és un llenguatge basat en la discussió. Els tres savis que donen títol a l'obra són un jueu, un cristià i un musulmà. I els tres savis, jueu, cristià i musulmà, discuteixen amb respecte els uns amb els altres, entre ells i amb el gentil. El gentil és el personatge que no coneix Déu, i que està desesperat perquè es morirà, no té consol davant la mort, i aleshores els tres savis són els que diuen: no et preocupis, nosaltres de consol davant la mort en tenim, i li expliquen el funcionament d'aquestes religions. Per tant, és una història que ens parla bàsicament de les religions posades en diàleg les unes amb les altres, i com tres savis que tenen conviccions diferents són capaços de trobar-se per dialogar.
Com s'adaptaria el llenguatge de Llull als nens, per exemple, no? Com se faria en aquest cas?
La veritat és que no he hagut de canviar gran cosa. És a dir, jo el que he fet és agafar l'obra de Llull, alliberar-la dels fragments que costarien més d'explicar, per exemple, tota la qüestió de l'art magna de Llull, del sistema lògic, tot el mecanisme que inventa Llull per treure conclusions lògiques de les seves premisses, tot això ho he agafat per alt, perquè seria massa complex, no? En canvi, el que és el fil argumental, aquest fil l'he pogut deixar pràcticament sencer, no? Aleshores, he anat transcrivint el text original de Llull, adaptant mínimament la llengua, perquè evidentment 700 anys no passen en va i ja...
Sí, és més difícil d'entendre.
Sí, però tampoc gaire, eh? És a dir, jo he hagut de suavitzar l'expressió, que em substituir caïsmes, fer alguna petita glossa, per exemple, el moment en què presento el gentil, doncs dic, el gentil és algú que no coneix Déu, no? Doncs perquè el lector, doncs, la paraula gentil, pel nen de 10 anys que llegeix el llibre, doncs li hem d'explicar què vol dir gentil. Però són petites glosses, petits apunts en el text, un llenguatge evidentment, doncs, actualitzat, però el text és fonamentalment de Llull.
I conta'ns una mica, Ignasi, en aquest cas, t'has permès, has una adaptació, has de parlar per als nens, has hagut d'eliminar alguns aspectes, com deies, en prou també ser il·lustració, que és molt important, no?, per als nens, no?, tenir una il·lustradora, una bona il·lustradora, com és d'Àfrica Fanlo, que ho expliqui també amb imatges, també ajuda bastant, però t'has permet alguna llicència amb sa història, o bàsicament respecte a l'argument bàsic de...
No, he respectat la història tal com és. És que ens pot costar d'entendre que Llull digui el que diu, però és que Llull diu això que en el llibre he posat que diu. És a dir, en la història que tenim aquest gentil desesperat perquè no té consol davant la religió, i els tres savis li expliquen cadascun d'ells el funcionament de cada una de les religions. El jueu explica el judaïsme, el cristià explica el cristianisme i el musulmà explica l'islam. Quan han parlat tots tres, i sempre amb un exquisit respecte dels uns vers els altres, que això ja vol dir alguna cosa, i això no m'ho invento jo, això en el text hi és a dir, quan parla un els altres escolten, i això doncs és molt important. Aleshores, quan Casco parla de ser religió, el gentil es disposa a dir: bueno, senyors, jo ara que us he sentit a tots tres, ara us diré quina és la religió sota la qual vull viure i sota la qual vull morir. I en aquell moment, quan està a punt de dir-ho, de dir quina és la religió veritable, els tres savis s'aixequen i marxen. I el gentil queda tot parat, diu: escolti'm, que no voleu saber quina és la religió verdadera. I li diuen: no, perquè si tu ara ens ho diguessis, no tindria matèria per seguir disputant, dialogant.
Per tant,
això no ho dic jo, això ho diu el text. Això ho diu el text. Per tant, el text és extraordinari en el sentit que el que esperaríem d'un autor com Llull és la conversió del gentil al cristianisme, no és el que ens diu el text. El que ens diu el text és que els savis no volen saber a quina religió es converteix perquè volen seguir disputant.
Però sembla... És un final sorprenent, certament, perquè Llull tenia una clara predisposició cristiana, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, després parlarem una mica del personatge històric o ens podràs parlar una mica del personatge històric de Ramon Llull i com deixa la seva família, no?, després que tingui una aparició, i sembla que s'hauria de decantar cap aquí. No obstant, el llibre no opta, com dius, per cap de les religions monoteïstes, i crec que aquí hi ha un missatge molt clar de Ramon Llull, que es pot llegir, a més, amb una clau molt moderna, una clau molt actual, no?
A veure, clar, hi ha diverses coses. Una, Llull no és el mateix, Llull mor gran, amb 80 i tants anys. No és el mateix les seves obres quan té 40 anys que quan té 80. Diguem que els últims anys de la seva vida Llull es torna més obertament apologètic. I al final, doncs, escriu un llibre sobre amb un pla de presa i salt de Terra Santa. És a dir, jo tampoc vull presentar Ramon Llull com un apòstol del diàleg interreligiós que diu que hem de conviure tots i que fantàstic i que tu, musulmà, continuï sent musulmà. No, Llull vol que el musulmà es converteixi al cristianisme. Això, la realitat històrica, biogràfica de Ramon Llull és aquesta i no l'hem d'ocultar. Ara bé, en el llibre gentil, que no és un llibre d'última etapa, sinó que és un dels seus primers llibres, en el llibre gentil què ens dona? Ens dona un text on passa això, on el personatge principal renuncia, se li fa renunciar a exposar a quina religió es converteix perquè el diàleg pugui proseguir. Això és el que diu el text.
Però això ja sé com ho hem d'entendre, no? Estem parlant de dos Ramon Llulls diferents, no?
Estem parlant d'un autor i d'una obra. Aleshores, el que sabem de l'autor volem que acabi contaminant l'obra. I el que hem de fer és no deixar que l'autor ens contamini l'obra. És a dir, l'obra és l'obra i l'autor és l'autor.
Clar, i l'obra parla per si mateixa.
O sigui, l'obra va més enllà de l'autor. Això és el bonic. I en el segle XX hem après que no hem de fer lectures purament biogràfiques. Hi ha obres que escapen de l'autor. Per exemple, Llull, quan parla de la seva obra, que un autor, com per la seva obra, vol orientar una lectura i vol que li llegim d'una determinada manera, no? Quan Rodoreda diu a la Plaça del Diamant vaig fer una novel·la d'amor. Bueno, jo no sé si la Plaça del Diamant és una novel·la d'amor. L'autora diu que és una novel·la d'amor. Jo no ho tinc tan clar. En qualsevol cas, l'opinió de l'autora és una opinió més. Però jo com a lector no tinc l'obligació de creure'm la lectura que ha fet l'autora. Aleshores, Ramon Llull, quan parla del llibre gentil, diu... entre les meves obres apologètiques hi ha el llibre gentil. Per tant, una obra apologètica és una obra on demostres que la teva religió és superior a les altres. Llavors pots dir, oh, Llull considera que aquesta obra és apologètica. Doncs aquesta obra és apologètica. No. Llull, en la seva autolectura, en la seva autocomprensió, situa la seva obra en un determinat paradigma. Jo l'he de llegir, com diu l'autor, no necessàriament.
De fet, no ho sembla apologètica, aquesta obra, precisament.
Exacte, no ho sembla en absolut, al contrari. És a dir, quan esperaríem la conversió al cristianisme, ens trobem que no se'ns parla d'això, que se'ns diu no ho volem saber perquè volem continuar dialogant. Si volem continuar dialogant, vol dir que el diàleg és més important que la conversió.
Anem a parlar breument, estem parlant d'aquest llibre, un de les primeres obres de Ramon Llull, llibre del Gentile i dels Tres Savis, i molt sovint parlant de Ramon Llull, ara darrerament s'està parlant molt, un altre cop, però com podíem presentar el personatge històric de Ramon Llull d'una manera clara perquè la gent entengui qui va ser Ramon Llull, Ignasi?
A veure, podem fer-ne diverses aproximacions, des de la història de la literatura catalana, per exemple, és un personatge fundacional. Fundacional tampoc també s'ha discutit, fins a quin punt podem dir que la literatura catalana és filla de Llull, perquè hi ha vies que han fet a Llull que no tindran continuïtat, i la tradició posterior en gran mesura la podem entendre sense Llull. És a dir, ara, amb els matisos que calgui, és evident que la literatura catalana s'inicia amb un gran nom, i aquest gran nom és Ramon Llull, un autor que conrea el tractat, que conrea el text místic, que conrea la ficció, que conrea la poesia, que conrea el text de lògica, el text científic. Per tant,
i que escriu en català en una època en què tothom escrivia en llatí. No?
I que escriu en català quan tothom escrivia en llatí per ser llegit pels acadèmics. I Llull no vol ser llegit només pels acadèmics, també, i Llull té obra llatina, i té una obra llatina extensa, però Llull vol ser llegit també pels seus coetanis, no només pels acadèmics, sinó també per un públic més ampli, per això escriu en català. I també vol ser llegit pels musulmans, i per això escriu en àrab. No s'han conservat, malauradament, les obres de Llull escrites directament en àrab, però va escriure en àrab, com va escriure en la desaparició de vida en provençal quan feia poemes cortesans, poesia trobadoresca, segons els usos de l'època. És a dir, en funció de la tria de la llengua està en funció de quin públic, a quin públic vols arribar. I si vols anar més enllà del públic merament erudit, acadèmic, escolàstic, doncs has de prescindir del llatí i passar a conrear el vulgar, el català. I per això Llull deixa una obra en català de primera magnitud, perquè volia ser llegit pel màxim de gent possible.
Ramon Llull neix a Mallorca l'any 1232, es casa, té dos fills, però després hi ha un aconteixement que marca un abans i un després, no? Quin és aquest esdeveniment?
Se li apareix Crist 5 vegades crucificat. Això explica ell quan dictarà les seves memòries a una comunitat de monjos. Diu, se m'apregué Crist 5 vegades. I després quan fa el cant de Ramon, doncs també diu 5 voltes, Crist se m'apregué. Té una visió.
I a partir d'aquell moment la seva vida canvia radicalment.
Deixa la dona, deixa els fills. La dona hi ha un moment en què està desesperada perquè i demana al jutge que li nomeni un administrador dels seus béns perquè el meu marit se m'ha fet contemplatiu. Tampoc li dona una excessiva importància. Bueno, l'ha abandonat no per una altra dona, sinó per fer-se contemplatiu. Hi ha un canvi de Llull. I a partir d'aquí, compte, després d'aquesta aparició de Crist 5 vegades crucificat, s'està 9 anys a Mallorca formant-se, amb comprar un esclau àrab perquè l'ensenyi àrab, i es posa a estudiar. És a dir, quan diem Ramon Llull, el doctor il·luminat, Aquell a qui se li va aparèixer Crist cinc vegades, podem pensar en un personatge, doncs, això, un il·luminat, un foll, un boig. No, és algú que estudia. És algú que no n'hi ha prou amb el moment, diguem, contemplatiu, amb el moment de la visió, sinó que ell passa per l'acadèmia, passa per la tradició, passa per l'estudi, es forma per la cultura llibresca. Per tant, no és un boig, no és un místic il·luminat que patit una al·lucinació i viu d'això. No, és algú que fa els reures.
Ignasi, i coneixem bé la vida de Ramon Llull, o hi ha molta part de mitologia, hi ha molta part mítica ficada a dintre i es mescla una mica i es confon?
A veure, Llull va deixar un relat de la seva vida, i un relat extens, i molt detallat. I les coses que diu, si les confrontem amb la realitat documental, quadra, és a dir, no s'inventa. Per tant, així com hi ha autors que sí que els tenim en la nit dels temps i a saber què hi ha de veritat i mentida, en el cas de Llull coneixem relativament bé la seva obra, insisteixo, perquè ell mateix l'explica i perquè el que explica té credibilitat, de manera que no el situaria com un personatge en les bromes de en els núvols de la mitjana, sinó algú que coneixem relativament prou bé.
Molt bé. Ignasi Moreta, professor de literatura a la Universitat, sí, Pompeu Fabra, editor de Fragmenta, que ens ha tracat aquesta obra de Ramon Llull, llibre del Gentil i dels tres savis, que s'ha fet per al públic infantil amb il·lustracions d'Àfrica Fanlo, i que és una molt bona manera de conèixer el personatge històric de Ramon Llull, de conèixer aquesta obra apologètica, diu Ramon Llull, però que veiem que no en tenia tant d'apologètica i que, si més no, és sorprenent, i que crec que té i es pot sotmetre sense problemes a una lectura molt, molt actual i que ens ha de fer reflexionar a tots. Moltíssimes gràcies, Ignasi, ha estat un plaer tenir-te uns minutets amb nosaltres aquí a Nura, i esperam en una altra ocasió tornar a parlar amb tu. Moltes gràcies.
Perfecte, a reure.